Incorpora't a la feina és l'espai mensual del programa Incorpora la Caixa Trini Jove que ens mostra les oportunitats i potencialitats d'aquest programa. El segon dimarts de cada mes, a les 11 del matí, escolta Incorpora't a la feina en el 91.6 de la FM i a radiotrinijove.org. No t'ho pensis més i incorpora't a la feina amb Trini Jove. Molt bon dia, s'anem un nou espai a Radio Trini Jove. Incorpora't a la feina, és el nou espai mensual que arrenquem avui 12 de novembre per tal de visibilitzar i posar en valor el programa Incorpora la Caixa de la Fundació Trini Jove i transmetre també els beneficis i valors que aporta aquest programa als usuaris que ens dirigim, a les entitats que formen part de la xarxa Incorpora la Caixa i a les empreses també que pertanyen al programa. A Incorpora't a la feina no només parlarem del programa Incorpora, del que Trini Jove és l'entitat coordinadora, sinó també ho farem del punt d'autoocupació Incorpora Sabadell i del programa Reincorpora, a més de la xarxa Incorpora Salut Mental. Avui, per ser el primer programa, farem una panoràmica general de tots els programes i serveis Incorpora de la Caixa que gestionem des de la Fundació Trini Jove. I com no podia ser d'una altra manera, ho farem aquí a Radio Trini Jove, l'emissora i altaveu de la nostra entitat. Donem ara sí ja el tret de sortida al primer Incorpora't a la feina i ho fem primerament entrant en el programa Incorpora la Caixa de Barcelona, Sabadell i Sitges. Ara sí que presentem els nostres convidats, en Narcís Miranda, d'Incorpora Barcelona, en Nacho Pintado, d'Incorpora Sabadell i en Jonathan Rodríguez, d'Incorpora Sitges. Com esteu?
Molt bé, bon dia.
Aquí
a Radio Trini Jove, Vull dir, teníem també ganes també aquí, tanquessia, de tenir-vos aquí ja per començar a parlar. Volem saber, primer tot, també què feu des de Barcelona, des de Sabadell, des de Sitges, però abans sí que caldria també que coneguessin una miqueta més aquest programa Incorpora la Caixa, pels oients també que encara doncs, no estan encara, no? Vosaltres encara en matèria. Hem de dir que les persones que recorren el programa Incorpora la Caixa de Trini Jove busquen una oportunitat laboral que no tenen. Això és així, però quin és el seu perfil concret? Com ens el podríeu explicar?
Bé, aviam, a mi primer m'agradaria, abans de concretar el tema de perfil, situar-nos una mica en el territori on som.
Sí.
En el nostre cas estem a Tucumán, que és el barri de Baró de Viver. Això és un territori que s'anomena la Franja del Besòs, que ara mateix també hi som, que són tres barris, Trinitat Vella, Baró de Viver i Bonpastor, que són tres barris amb uns nivells de renda dels més baixos de la ciutat. Doncs nosaltres ens nodrim bàsicament de persones vulnerables d'aquest territori. Una mica més enllà, també del districte de Sant Andreu, i també poblacions del Baix Vallès, com seria la zona de Montcada, Ripollet, també gent de Santa Coloma, i inclús també gent de barris propers del districte de Sant Martí i de poblacions com Sant Adrià i Badalona. Dit això, clar, un perfil concret doncs és difícil de concretar. El que jo podria dir és més o menys tres col·lectius una mica genèrics, però per fer-nos una idea. Primer tindríem persones autòctones majors de 45 anys, moltes d'elles amb aturs de llarga durada. Seria un dels col·lectius. Segon, gent d'origen immigrant, que històricament o fa ja anys són persones d'origen magrebí o sud-americanes i que darrerament també ens està arribant molta gent de països de l'est, de Rússia, Ucrània, Geòrgia, Lituània, etc. I un tercer grup serien joves que busquen primera ocupació. Això seria una mica els tres grans grups de persones amb les que hi treballem.
En el cas sí, de Sabadell...
Jo crec que coincideixo força amb el Narcís, perquè al final el programa Incorpora el que fa és treballar per territori i cada territori té uns col·lectius, no?, on atacar i veure com solucionar el problema, sobretot d'inserció laboral, que és l'objectiu que té el programa. I a Sabadell en concret atenem un col·lectiu que es diu en risc d'exclusió social, on agrupa majoritàriament doncs, persones de majors de 45 anys que són aturats de llarga durada, immigrants, persones que estan en situació irregular. A Sabadell en concret el perfil jove és una mica més disminuït, si no les agafem molta gent entre 35 i 45 anys, és el nostre gruix, i al final és aquest col·lectiu que és una mica difícil de definir perquè és molt ampli,
clar,
però que al final agrupa tothom que té un difícil accés a el que és els recursos de cerca de feina.
Està molt bé també que haguem comentat també el territori, de com, perquè és veritat també que cada territori presenta unes peculiaritats, no? Unes característiques, i d'aquestes característiques doncs, també depèn també el col·lectiu, no? També el que ens adrecem, evidentment. Vull dir que és molt important que també expliquem també doncs, on treballem, òbviament. En el cas de Sitges, Jonathan...
En Sitges, en la comarca de Garraf-Penedès, hi ha una vertient de persones que són molt plurals, ja de tot el tipus d'immigració, ja sigui de Rússia, de tota Europa, de Sud-amèrica, inclús d'Àfrica. Els perfils que m'han arribat ha sigut inclús en els perfils africans el tema de Tom Manta, que ja ha aconseguit el seu primer paper per al tema de la targeta roja. També m'han arribat persones amb dificultats d'encontrar treball o el primer treball, que són joves immigrants, que ja a Sitges. També perfils de persones de 30 a 45 i més edat, que normalment són persones que tenen moltes de dificultats de sobreviure a Sitges perquè l'alquiler d'allí és molt alt, és, i estan entre 700 i 1.000 euros. Doncs un treball de mitja temporada, de mig temps no cobreix el que és un alquiler ja normal d'allí. Doncs ni dues persones treballant a mitja temporada no poden pagar un alquiler. També hi ha persones que de dones maltratades, i hi ha una identificació de 20 persones de dones en Sitges que estan de casos de maltractament, que ara estic fent la identificació d'aquestes persones. També estem amb les joves, poc a poc, perquè són més difícils i costa molt més escoltar, i quan normalment tenen una oportunitat se motiven i els seus amics et diuen: oye, pues he tingut una oportunitat, m'agradaria que també tingués una oportunitat, i normalment fan la boca a orella, i és un sistema que funciona molt a Sitges, perquè és un poble, al ser un poble de turisme que durant l'hivern és un poble molt petit, que seria de 30.000 habitants o menys, però hi ha una població en tot l'estiu de 140.000, 130.000 persones. És un increment brutal. Normalment en estiu és una dificultat, a l'hora de sobreviure és molt pitjor, perquè l'increment de l'alquiler augmenta per dos, ja sigui un alquiler 1.200 euros, 1.500, 2.000 euros he vist d'alquiler, i això és una burrada. Entonces la població que és més forània de Sitges té més dificultats a l'hora de sobreviure, que ja és sobreviure, no és aconseguir un treball i tenir una estabilitat, sinó ja sobreviure al que és el tema d'un alquiler i per a viure amb tranquil·litat. És una de les majors dificultats que hi ha allà.
Molt important que coneguem doncs on ens situem i on treballem, perquè realment doncs les situacions, no, que estem comentant són realment complicades, i per tant doncs també les situacions, no, que també doncs també arrosseguen també aquestes persones que també doncs recorren, no, al programa Incorpora.
Sí, jo crec que ha dit algo molt interessant i que estic segur que les entitats com on estan Narcís, d'Incorpora Barcelona i d'Incorpora Sallà, ens passa molt, que és que el boca a orella funciona molt. O sigui, no, al final aquests col·lectius, segons com ho vulguis veure, no tenen accés a, o no accedeixen a internet per veure on puc trobar feina. Un LinkedIn queda molt lluny, o un Infojobs poder sí, però és una cajón desastre. Aleshores, el boca a orella en la nostra casa Sabadell és essencial, diria que és el que més funciona. Al final, tant amb joves com diu el Jonathan, de dir: mira, he aconseguit feina, el meu amic també pot ser company de feina, és molt efectiu, molt efectiu.
I també és important també que expliquem també com comenceu a treballar, no, amb aquestes persones, també la seva inserció laboral. Expliqueu-nos una miqueta, no, aquest treball que feu amb totes elles. A veure, és complicat també resumir-ho ara en 5 cèntims, però intentem fer unes pinzellades.
Sí, jo només una coseta amb això que estava dient de com ve la gent. Clar, nosaltres sí que tenim una vinculació històrica amb el territori,
sí,
i clar, inclús de nivell de transgeneracional, no? O sigui, gent que venen aquí perquè els seus pares o els seus germans grans han estat algun projecte, etc. No? Val. Dit això, nosaltres tenim una metodologia que ens centrem en tres àmbits. Primer, veure la persona quines possibilitats i quin perfil té professional i a quines ocupacions es pot realment dirigir i adreçar per tenir un cert èxit. Dos, veure el currículum que té, si es pot millorar, si es pot actualitzar, si està ben enfocat a la feina que es vol adreçar. I després el tema de les ofertes que tenim, que és dins del programa Incorpora, tenim un sistema d'ofertes que és un circuit tancat, que no són ofertes que van al gran públic, i aquí pues, intentar casar, diguéssim, els candidats amb les ofertes de treball. Com es fa això? Nosaltres tenim uns espais que li diem club de feina, on els beneficiaris venen, consulten les ofertes i, diguéssim, s'apunten a les que es poden optar pel perfil, etc. I un cop fet això, nosaltres enviem el seu currículum amb una defensa de les capacitats i el perfil de la persona en aquesta oferta. Això ho fem dos cops per setmana, divendres i dilluns, al marge de que els tècnics també estem constantment mirant la plataforma, mirant ofertes per poder, diguéssim, adreçar a les persones que tenim. Val. Això seria una mica la forma de tractar. També ens va bé aquests espais, no només perquè la gent miri les ofertes, sinó perquè són espais on es treballa una mica la cohesió de grup. O sigui, entre ells també, i nosaltres ho impulsem, doncs hi ha pues, una comunicació, hi ha un suport mutu entre el grup, es creen vinculacions, etc. Darrerament també estem fent un espai que es diu Espai de Dret, que ho estem fent un cop al mes, que venen dues advocades de forma voluntària i es expliquen temes molt concrets a la gent, pues, sobre la nòmina, sobre els drets i deures del treballador, sobre què vol dir un contracte, si hi ha coses que les empreses les fan d'una manera, si estan realment correctes o no, etc. I les persones pregunten i aclareixen dubtes. I una mica per aquí anem.
Mm-hmm. Bueno, Déu-n'hi-do també quantes coses també s'estan fent. Sí, des de Barcelona, des de Sabadell i Nacho.
Sí, nosaltres al final el programa Incorpora ve molt marcat de la manera que el Narcís va estar explicant. Sempre hi ha una benvinguda de la persona que està fent cerca de feina, se li fa una acollida, se li explica el funcionament general de la fundació i a partir d'aquí comença el procés d'orientació laboral, on pràcticament coincidim molt perquè es fa una anàlisi de competències, es fica a prova l'entrevista, la comunicació, currículum. Al final una mica preparar la persona amb de la millor manera possible perquè es comença a fer una cerca de feina. Això ho fem i és molt important donar-li valor perquè a llarg termini es recull els resultats d'això. És a dir, si jo faig una orientació molt profunda, potser aquesta persona pot aspirar al millor treball possible de cara al futur. Llavors és un equilibri entre temps i ambició de cerca de feina. Llavors volem fer una entrevista i ho volem preparar-ho bé, doncs tenim que ser molt personalitzats, molt individuals. A Sabadell en concret treballem molt de manera individual perquè també el nostre centre és més petit, no tenim algunes clàusules formatives, però majoritàriament l'atenció és individualitzada. Per tant, hi ha un treball molt fort de primeres, de benvinguda. I a partir d'aquí el mateix, tenim un club de la feina cada divendres, les persones venen, les persones quan ja tenen una vinculació personalitzada amb nosaltres venen i a través de la plataforma Incorpora, que compartim les ofertes amb el territori i és un treball en xarxa 100% amb altres entitats del territori, doncs ja poden començar a aplicar ofertes ells mateixos. Al final el que volem és que aquest col·lectiu prengui la responsabilitat de trobar feina per si mateix, per ells mateixos, i abans ells mateixos aplicant les ofertes, i el que sí fem nosaltres com a tècnics és derivar les empreses fent un reforç a un email, una descripció qualitativa on potenciem el perfil i no només fem un enviament de currículum, sinó que expliquem a l'empresa per què aquesta persona pot encaixar.
Una defensa
qualitativa, sí.
Molt important, i tant que sí, aquest punt també que ara comentàveu. Des de Sitges també sabem també, doncs, bueno, que aquí som més nous, no? Des de Sitges
bastant nous,
però també és important també que comencem també, no?, a explicar, doncs, això, no?, també, doncs, com treballeu també amb aquestes persones, una mica quin és el
seu... Sí, normalment Sabadell és una entitat ja petita i ja la meua ja ni te conto perquè normalment estem fent vinculacions amb tant Creu Roja com Càritas o una entitat de voluntaris que de on faig voluntari jo, que s'han cedit a l'oficina per a treballar. Doncs treballem molt en el que és en petit, com tu i jo ara mateix que estem molt propers, però sí, jo treballo molt a nivell individual, a nivell de primera entrevista en el beneficiari. I a partir d'ahí, normalment busco el que és la implicació d'aquesta persona. Quan més implicada és la persona, més coses li puc ensenyar a l'hora de la recerca de feina. Ja que a l'explicar, ja fent la renovació del currículum, ja que si no, per exemple, no té coneixements de redes socials o no té temes de Gmail, no sap fer un correu, que és una part important, sobretot per a cerca de feina i per a veure en altres plataformes que normalment treballem, són coses que a nivell individual la persona li ha ensenyat a poc i la veritat és que costa, perquè normalment al principi, com jo no tenia molta experiència en el que era el tema d'inserció laboral, hem tenir que acostumar més o menys a l'hora d'estar fixament en altres tècnics, com treballava. I m'he anat adaptant poc a poc a cada usuari per a l'hora de treballar amb ells, perquè normalment un usuari té un perfil brutal i ja però li costa el que és encontrar el treball que vol perquè no aconseguir d'alguna manera la seva forma de fer recerca, aconseguir el seu treball. Però aquest tipus d'usuari solament et dono ferramentes que no tenen o orientacions que dirien: ostres, però no havia pensat en això. I ja és una manera més fàcil per a ells a l'hora de treballar. Des de l'usuari més senzill, que li costa més a l'hora de ja de fer una recerca normal, que no sap ni com tenir un Gmail i fer coses, em dedico normalment a ensenyar-les un poc més d'informàtica bàsica per a que siguin més independents a l'hora de fer una recerca de feina.
Sí, és que això també ara també ho comentàvem, també que clar, hi ha molta gent també doncs que està mancada potser de recursos, d'eines, no? I que cal també mostrar-los, no? Tot aquest ventall doncs, no? de plataformes, d'eines que tenen al seu abast i que poden utilitzar, no? Per a la seva inserció laboral, a part també doncs de l'assessorament, de l'acompanyament que feu i de més, però que també és veritat també que hi ha moltes coses també doncs que podeu també doncs evidentment ensenyar, no? I mostrar també a aquestes persones. Ara parlàvem també doncs de com també treballeu amb l'usuari, però amb les empreses també, com intermedieu també amb elles, també amb aquestes empreses que col·laboren amb el programa Incorpora?
Bueno, hi ha una figura dins de l'Incorpora, que és la de prospector, que en aquest cas a Barcelona era la Aida i ara és la Cristina, que suposo que també vindrà.
Sí.
I en fi,
vindrà ella, després vindrà.
Us explicarà més la praxis, jo us puc dir a nivell general en què consisteix. Bàsicament, Incorpora el que fa amb les empreses que té contactades és, diguéssim, oferir-los un servei i també d'alguna forma solucionar-los una feina de selecció, de contactar amb persones, i això, diguéssim, pues, els estalvia un temps, una dedicació. Llavors Incorpora té diguéssim la xarxa de persones i pot oferir a les empreses els perfils que les empreses poden diguéssim necessitar. En aquest cas, sempre tenint en compte que són persones pues, amb una certa vulnerabilitat, i que, però que tot això són persones que se suposa que encaixaran diguéssim amb el que l'empresa demana. En aquest cas, podria donar-nos alguna dada, però nosaltres durant aquest conveni pues, s'han contractat 47 empreses noves, de les quals s'han fet prop de més de 200 intermediacions, 230 gestionades durant el que portem d'any, superant molt l'objectiu, que era de 130, i fruit d'aquestes intermediacions i d'aquestes ofertes, en el cas nostre en total ja tenim diguéssim, hem assolit l'objectiu d'insercions, que era de 150, i estem en aquest moment a 162, 92 de les quals són per intermediació d'ofertes que han vingut d'empreses no diguéssim contactades només per Trio Jove Barcelona, sinó per altres punts d'incorporar.
És que, jo sí que soc tècnic de prospecció, bueno, comparteixo el que són les competències d'orientador i prospector, i abans jo personalment em visito amb empreses cada setmana, i és molt interessant com el programa Incorpora gestiona això, no? El programa Incorpora al final vol personalitzar l'atenció a les persones però també a les empreses. Llavors és molt important, perquè nosaltres oferim un servei que volem que sigui de qualitat. Llavors és gratuït, està financiat per l'obra social, la Caixa, però això no vol dir que sigui de menys qualitat. Aleshores oferim un servei d'un tècnic prospector que està en contacte constant amb l'empresa i amb qui l'empresa pot derivar qualsevol necessitat que tingui de contractació. Nosaltres, òbviament, oferim una borsa de treballadors, com deia Narcís, de persones amb les competències necessàries per cobrir aquesta posició. A més, ho farem sempre de manera personalitzada, enviant una defensa qualitativa i ajudant a que aquest perfil tingui una entrada millor cap a l'empresa. Per això és tan important aquesta posició, perquè fem intermediaris entre l'empresa i la persona,
sí,
però no de manera online sinó personalitzada. L'empresa ens coneix en persona, la visitem, parlem de les possibles bonificacions, tant sigui perquè el perfil té discapacitat, perquè té risc d'exclusió social, són perfils al final bonificables, i sense les empreses i les bonificacions que poden tindre no tenim posicions a cobrir. Llavors és important que tant la personalització cap a l'usuari com la personalització cap a l'empresa sigui propera i de qualitat.
Presencial també, evidentment.
Presencial.
Totalment.
Perquè
totalment.
Quan vas en persona guanyes moltíssim.
Sí.
Llavors també tu pots veure la posició, i també treballar amb perfils que no són fàcils de vegades d'inserció laboral. Mm. Moltes vegades som nosaltres qui diem a l'empresa: escolta, tinc aquest perfil, em sembla que t'encaixarà en la teva posició, i no estem esperant a que ens donin l'oferta, sinó que som nosaltres qui poder ja fem l'encaix, perquè moltes vegades no hi ha una persona ideal per cobrir una posició, sinó que hi ha competències. Mm-hmm. I potser inclús les treballes amb la persona i després farà l'encaix amb l'empresa.
I tant, sí, sí. I tant que sí. En el cas de Sitges,
normalment també fem la part d'orientació i de prospecció d'empreses,
sí.
I normalment Sitges ja estava un poc prospectada per altres entitats que ja estaven treballant en la comarca del Garraf, a nivell comarcal, i no solament de Sitges.
Uh-huh.
Doncs aquesta part era una dificultat a l'hora de treballar en empreses, a l'hora de col·laborar amb elles, però també tenen una vertient que normalment necessita una persona més cercana. Les agrada que hi hagi un tècnic en Sitges, perquè així poden tenir una persona de referent, una persona que poden parlar.
Uh-huh.
També els agrada que, perquè normalment les persones de Sitges les agrada que la tenen persones de Sitges, no d'un altre poble. És una vertient que també hi ha que tenir en compte.
Uh-huh.
Les empreses, ara mateix en la meva bossa de treball no correspon molt, perquè normalment les persones intenten rehuir de la part més hostelera, no volen treballar en la part d'hostaleria o no tenen formació en l'hostaleria. Doncs el que està intentant fer ara mateix amb un hotel que estic treballant a mig és, quan facin la rotació, és fer una formació personalitzada a mig, per a que persones que no tinguin la formació adequada o persones que podrien tenir-la però no tenen la suficient experiència tinguin una oportunitat en aquesta formació personalitzada en la rotació d'aquest hotel. Però doncs estem ara mateix parlant d'aquest tema, però està en fase de planificació, i més o menys en els propers mesos ja tindríem alguna cosa. Doncs les empreses en Sitges la veritat és que costa, perquè normalment piden perfils molt de bastant nivell, i normalment en la bossa de treball que tenim són persones que tenen un baix nivell, més baix.
Uh-huh.
Doncs hi ha que fer més sensibilització per la part que toca en aquestes empreses, una part més de sensibilització perquè no tinguin aquesta dificultat a l'hora de donar-li una oportunitat a aquest perfil de persones.
I tant que si a més aquesta intermediació també de vegades costa, perquè clar, trobar aquest encaix no és fàcil, evidentment. Hi ha molts factors també que entren en joc, ho hem de dir, i bueno, m'agrada perquè estem entrant cada cop més en aquest món Incorpora, que molts dels nostres oients doncs segurament desconeixen, i inclús també una servidora, i està molt bé doncs que també aquí doncs ens posem aquí en matèria. Si us sembla, ara sí que m'agradaria que poguéssim concretar una miqueta molt més de la feina que feu en cadascun dels punts, no? A Barcelona, de Sabadell i de Sitges. Una miqueta ja comentàvem el que fèieu i com ho fèieu, evidentment, però si et sembla, Narcís, comencem també per tu una miqueta, per anar una mica desgranant què és el que feu concretament només aquí doncs bueno, en el carrer Tucumán, aquí a Baró de Viver, que és on estem també aquí ubicats.
A Incorpora Barcelona tenim el que seria l'Incorpora,
sí.
Tenim també el Reincorpora, com hem dit,
sí.
que això us ho explicarà millor la Cristina.
Uh-huh.
I també hi ha la qüestió de formació del punt de formació Incorpora, que aquest any doncs, doncs hem fet diversos cursos de control d'accessos, de neteja polivalent, de serralleria amb el creixement de serrallers, etc. I el tema de la formació, que ho hem dit així una mica de passada, també és important. Tant, o sigui, als beneficiaris se'ls ofereix també formació, tant la pròpia que pot generar Incorpora, no només la nostra entitat, sinó que hi ha a la plataforma de diverses entitats que fan formació, tant si és necessari doncs, alguna qüestió específica, com per exemple algun carnet professional, el carnet de carretiller, manipulador d'aliments, etc., que consensuadament amb la persona trobem que és un punt que tindrà un plus molt, molt interessant a l'hora de cercar feina, de lo que s'està cercant, sempre intentant, també això m'agradaria dir-ho, d'una forma consensuada, que a vegades no és fàcil, entre les expectatives i la necessitat, i que a vegades és apremiant de la persona de tenir ingressos, però també amb una perspectiva a mig plaç. I això, quan es dona, que també es dona, doncs dona fruit, però clar, ja dic que ha de ser una mica no com una imposició, sinó com un, arribar a un consens de diagnosticat entre el tècnic i el beneficiari, perquè al cap i a la fi és pel seu bé, però ja dic que sempre d'una forma consensuada, i en aquest cas tenim gent que sí, que ha fet formació prèvia i després això li ha generat unes millors possibilitats d'inserció.
Mm-hmm. Bueno, la formació és bàsica també, evidentment, i ens ajuda moltíssim a tothom, no? A poder també trobar feina. Ara parlàvem també, doncs, que tenim aquí el programa Incorpora a Barcelona, també tenim també el programa Reincorpora, el tenim a Barcelona i a Sabadell.
I a Sabadell,
evidentment, tenim Reincorpora, el punt d'autoocupació també sí. Incorpora i evidentment Incorpora.
Sí.
Expliquem-nos també des de Sabadell també.
Vale, a Sabadell som tres tècnics, llavors sí. Estem jo, que diguem prospecció i tècnic d'orientació amb el programa Incorpora,
sí.
El Carles, que també l'escoltareu després, que pot aprofundir més amb el tema del Reincorpora, un programa amb l'objectiu de finançar-se laboral sempre en persones que provenen de privades de llibertat,
uh-huh.
I una tercera persona, que és el Diego, que sí. També el coneixereu, que fa autoocupació, que bàsicament assessora el que és la creació de noves empreses, capitalitzacions a l'atur, que bueno, assessoren tot el que pot ser una idea d'emprenedoria, uh-huh. et pot ajudar a convertir-la en real. A més, si es fa un bon pla de negoci, la Caixa, diguem, que et financia amb fins a 25.000 euros el que és el teu, la teva idea de negoci pot estar financiada i ajudar-te a començar.
Uh-huh. I en el cas de Sitges, que bueno, per ser això que abans dèiem, no? Per ser bastant nous, abans que ho dèiem, Déu-n'hi-do també, doncs, la feina que també ja s'està també començant a fer, picar molta pedra, que
sí,
és important.
És molta feina de picar pedra.
No? Ara cal picar pedra, no? Ara és el moment per fer-ho realment.
No és un terreny molt fàcil.
No, ens consta, és veritat que és complicat. Si vols també aprofundir en algun dels temes també que hem parlat abans, anteriorment, del que ara mateix estàs fent, també aquí a Sitges.
Normalment t'he orientat el tema de atendre a Sitges com una forma molt natural, perquè al ser un poble, normalment jo quan passejo m'encontro persones que em diuen no encontro treball o me costa encontrar treball, i jo dic pues jo estic en el programa, jo soc tècnic del programa incorporat de la Fundació de la Caixa i amb Trini Jova, i doncs si vols te faig una cita i ens veiem i fem una primera entrevista. És això, una forma més natural, més cercana a lo que és al poble,
doncs
al poble.
Sí.
I la veritat és que el boca a orella, com hem dit abans, d'aquest tipus de recepció, el que me puguin veure per el carrer i dir, mira, aquesta persona m'ha ajudat, o que hi ha persones que estan al carrer, que estan pedint en el carrer, i són perfils que estic tocant des de Creu Roja, que costa, i cada vegada que m'enveien o alguna cosa, el que he renovat el CV o qualsevol cosa, em diuen, oye, que necessito que m'imprimis un CV perquè no tinc per a...
La famosa impressió de currículum.
Però aquesta cosa te'l piden pel carrer, sí, i quan estan pedint en el carrer.
Clar, clar.
I jo me quedo en plan, és una curiositat, és molt proper, és una altra manera de treballar,
sí, totalment.
Perquè Barcelona és més gran, és una altra manera.
Bueno, arribes de forma molt més directa,
sí,
també, no?
Sí.
Les persones també, això també està,
les empreses,
està molt bé.
Les empreses també se'n donin d'aquesta cosa, de que normalment una persona que és més propera, doncs té una forma més de confiança de dir, oye, podem confiar en tu perquè sabem que treballes molt al carrer, que estàs fent feina, que no t'aturis, que no estàs en una oficina i estàs sentat.
No, estàs al terreny, de fet,
sí,
estàs al carrer.
Perquè és un poble, doncs tots es coneixen, tots es fan, i això és una forma més diferent de treballar. Normalment no pot ser invisible a l'hora de treballar en temes socials.
No.
També hi ha col·laboracions entre Creu Roja en diferents perfils, perquè ells no tenen en Sitges un programa d'inserció, igual que Càritas de Sitges. Doncs són perfils que hi ha un moment donat que passen el meu número, passen el meu correu, i doncs jo li preparo una cita per fer la primera entrevista. I normalment funciona molt en el tema del mòbil, preguntar constantment com estan, què fan. Normalment una vegada a la setmana intento preguntar a quasi tots els beneficiaris que com van, què fan, si volen que es vegem, normalment no obligo fer, no obligo als usuaris a que venen, però sí que normalment els orienta que facin una segona entrevista, tercera, quarta, i normalment així veig el nivell d'implicació que té cada persona. Mm-hmm. És una altra manera de treballar, és una forma,
sí,
és una altra manera de fer.
Totalment, i totes són igual de vàlides i igual d'efectives, perquè a més estem veient que totes funcionen molt bé. Evidentment, clar, Barcelona ja té ja un recorregut molt més extens. Després també a Sabadell, també déu-n'hi-do també tot el que esteu fent, que...
Nosaltres estem des del 2017 a Sabadell. Imagina. Són 3 anys. I en 3 anys també estem força centrats al territori, que volia aprofitar de comentar-vos, perquè l'exemple de Jonathan és molt bo, perquè és un territori petit, sí, on tothom et coneix, fas un acompanyament molt, molt personalitzat, és molt el que volem, no? Al final aquí també. Poder les grans ciutats com Barcelona, Sabadell, ens és més complicat, encara així busquem aquesta proximitat, i sobretot l'importància del territori és que Incorpora treballa molt sobre aquest territori. Tenim grups comarcals dintre del que se l'Incorpora, és una forma de treballar en equips comarcals, és a dir, jo a Sabadell, per exemple, tenim l'ocasió del PIVOC. El PIVOC és un grup de tècnics Incorpora que ens reunim cada mes i compartim en xarxa tant les empreses, les ofertes, els usuaris, que ve a ser el mateix que té l'objectiu Incorpora a tota Espanya, l'únic que treballem encara millor i amb més força de manera comarcal. A Barcelona també teniu el Barcelonès, que es diu, si no m'equivoco, i el Garraf.
Sí, en el Garraf també, sí, estem diferents entitats, estem col·laborant en,
clar, el que estàs fent amb Càritas és justament això.
Ja, però aquestes entitats no estan dins, clar, de l'Incorpora. Hi ha dues entitats que estan en Vilanova,
clar,
també està, sí, el de Vilafranca de Penedès i Igualada,
exacte,
que són entitats que Igualada i Vilafranca tenen peor connexions per a l'hora del que és el Mediterrani. Dos, geogràficament normalment estan treballant a menys, però amb més dificultat. A nivell comarca, a nivell Garraf, sí que treballem molt l'entitat que és FIT, que és Formació i Treball, que està a Vilanova, i ADPD, que és la,
sí, sí,
que és la Associació de Discapacitat, clar, del Garraf.
Que nosaltres, per exemple, estem amb Terrassa Mekong, estem amb Associació Alba, estem amb Càritas, estem amb Catalunya, que té molta força a Cerdanyola i a Sant Cugat, i al final una mica el que volem és funcionar de manera més, és buscar eficiència al territori. I tot i encara inclús amb les entitats que no estan al programa Incorpora, com et passa a tu, també em passa a mi, d'estar molt a prop de les entitats del teu territori a Sabadell.
Sí, sí.
Perquè cada territori té les seves empreses, en el teu cas és hostaleria, Barcelona sí que és més multitudinari, però Sabadell és un sector molt industrial. Jo treballo en molta empresa industrial, molta gent amb vehicle propi, i moltes vegades necessitem molta xarxa territorial per poder aconseguir tant usuaris com ofertes que encaixin amb els nostres, que la prospecció que fem sempre s'adapta a l'usuari. No anem a prospectar qualsevol empresa, sinó empreses que tinguin potencial de contractació de les nostres persones, no?
Bé, nosaltres també en tema de Barcelona, clar, nosaltres també tenim aquest efecte de diguéssim de properitat, o d'estar al costat de la gent, també el tenim, perquè vull dir, no és allò Barcelona des d'un punt de vista macro, no anònim, sinó que estem, vull dir, en un barri que són, que té 3.000 habitants, i el barri del costat té 12.000 i la Trinitat té similar. Vull dir, com a anècdota us diria que de 3 restaurants que hi ha al barri on estem ubicats, a Baró, en 2 els ajudants de cuina són gent que ha vingut d'Incorpora, o sigui, perquè és una prospecció d'aquella, perquè és que tu vas allà a prendre el cafè, vull dir, no, o sigui, que aquest efecte, diguéssim així, que com explicava el Jonathan, de proximitat que es dona, nosaltres el tenim també.
És la gràcia també, no?, que tot, des de cadascú dels territoris, sí, es pugui tenir, no?, aquesta proximitat.
I vas pel carrer i et saluda, ai, que no he podido ir, però ja vendré la setmana que viene, i no sé què, sí, i coses d'aquestes.
Això és la gràcia, o sigui, clar.
És també aquest efecte, no?
Està molt, saps, bé.
Saps, Barcelona, cada barri és una potència,
sí, forta. Sí, 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 totalment. I, bueno, importantíssim i vital, com ara bé dèieu, establir vincles amb les entitats del territori, amb les empreses del territori, amb els serveis socials. Molts agents també implicats, no? I evidentment, doncs, estan molt a prop i de la persona, no? De la persona que al final que busca, doncs, aquesta oportunitat laboral i que evidentment, doncs, també està també perduda, segurament, o no? Desorientada, i que també necessita una mica el seu, doncs, això, el seu assessorament i la seva orientació. També us volia preguntar què és el més complicat també a l'hora potser de treballar amb aquell usuari o aquella usuària, una mica del procés, d'aquest procés d'integració, d'aquest, bueno, d'aquest itinerari que també seguiu, no?, amb aquella persona, que és el més complicat i el més gratificant també al mateix temps també. Així breument, com ho podríem dir?
Jo diria que el més complicat és que mantingui un cert nivell de constància,
compromís,
que això no és fàcil a vegades. O sigui, la gent, clar, la gent, hi ha moltes persones que tenen una premura, diguéssim, econòmica, familiar, etc., que el que tu puguis proposar doncs és difícil d'arribar a que fructifiqui. Uh-huh. Aleshores et trobes amb persones que efectivament, clar, venen dos o tres dies, potser no veuen ofertes que els hi encaixin, es desanimen, les truques, tornen a venir o no venen, i això és una mica, jo crec que és el problema més gros que tenim, això, que la gent, hi ha molta gent que per raons òbvies necessita respostes immediates i potser el programa necessita una mica més d'implicació i de constància.
Mm-hmm. Sí. Jo crec que aconsellaria coincidir això amb Narcís per afegir alguna cosa. Mm-hmm. Sí, aquesta constància al final és una cosa que quan la detectem, jo crec que tots els tècnics provem de treballar-la, perquè saps que si no és una possible fugida ràpida, i el que volem és que aquesta persona pugui controlar aquesta ansietat que té econòmica i començar a interioritzar aquesta visió a llarg termini, de començar a construir un projecte laboral. Uh-huh. I potser també per afegir alguna, la comunicació, que a vegades hi ha una comunicació molt pobra de cara a l'entrevista, ells no s'han trobat amb han anat rebotant per les persones, em refereixo al col·lectiu, sí, poder sí. A vegades han anat rebotant de diferents feines temporals i no han acabat mai d'enfrontar-se a una entrevista en directe. Llavors, quan parlàvem abans de una de les coses que fem és el currículum en entrevistes, perquè una entrevista ben feta requereix una molt bona comunicació, una molt bona assertivitat, una empatia i un empoderament. Aleshores, per ficar alguna cosa més, diria la comunicació també. Uh-huh.
No sé si, una altra dificultat que encontro jo en la part meua és el treball en negre. Normalment les persones, uh-huh, quan trobes una oferta que normalment encaixa i és el perfil perfecte i... Uh-huh. Mm-hmm. I dius, ostres, aquesta persona tinc que presentar-la, normalment truco abans i diuen, no, és que estic fent un treball, però estàs contractat, i diu, no, és en negre, però és el que em dona per viure, mm-hmm, aquest estiu. Mm-hmm. Però quant et durarà aquest treball? Dice, l'estiu. Mm-hmm. Doncs ja, però està, que aquest contracte és indefinit o és un contracte que dura més que un estiu. Ja, però és ara mateix el que em dona de viure i no, mm-hmm, puc deixar-lo perquè normalment any tras any el truca aquesta persona i em dona treball, aunque sea en negre. Entonces es una de las dificultades que también entrobo a la hora de insertar persones, perquè normalment és que quan passa això és dir, joder,
no. Ja, jo ho tenia tot i em falla, no?
Sí,
és també, bueno, també és veritat també que cal parlar, no, també doncs això, no, dels pros i dels contres que evidentment doncs ens trobem al nostre dia a dia.
Ara jo no, per gratificar molt alta també.
També, és el que ara volia també dir, sí, evidentment, sí, perquè sí, evidentment sí, al final sí. L'objectiu és positiu i esperançador, sí, el del programa Incorpora.
Està clar que jo ja destacaria que quan aconseguim una contractació d'una empresa que està vinculada amb el programa, que veus que és una empresa que ha anat evolucionant, que ja està molt oberta a rebre candidatures constantment, i ostres, un contracte d'un any indefinit o això, jo crec que per nosaltres és la màxima referència de qualitat, no? Quan aconseguim contractacions i realment els resultats parlen per si sols, perquè l'Incorpora té uns resultats significatius,
sí, molt bons.
I encara podríem inclús comparar amb sectors públics on estem per sobre, i vull dir, fugim de la temporalitat, busquem que les empreses mai treballem sense contracte, òbviament és de lògica, però busquem una temporalitat el màxim àmplia possible, de 6 mesos a un any. Uh-huh. I jo crec que quan aconseguim això, de per si la gratitud dels usuaris és molt alta, però és que la nostra és la verdadera inserció, és aquesta, al final.
Clar que sí, clar que sí.
Sí, també hi ha un aspecte que volia tocar, que és, uh-huh, com a vegades també la situació de la persona que, per exemple, rep una prestació, en aquest cas estic pensant en gent ja d'una certa edat que cobren el subsidi de majors de 52, que abans era de 55 i anteriorment ja havia sigut de 52, i, per exemple, doncs podrien ofertar-se o presentar-se una oferta, però que és, diguéssim, a temps parcial i dura poc, i tot i que podria ser una entrada a una possibilitat posterior millor, clar, això els frena molt, frena molt, i és una qüestió que també s'ha de treballar, s'ha de treballar, i donar dificultats, això.
Perquè li quita l'ajuda
perquè clar, si suspenen per el que et diuen, hi ha gent que sí que després ho recupera molt fàcil, però hi ha gent que no, llavors et diuen, clar, si ara treballo dos mesos però després tinc que estar un mes i mig després per tornar a rebre la prestació aquell mes com de que visc i coses d'aquestes, no? I això és una mica complexa, són situacions complexes.
A la diferència de la renta garantida, que normalment és es fa un complement del que cobra la persona, normalment se suma.
Això sí que ens he trobat molt, i és un col·lectiu que són aquests gent ja de 50 cap amunt, que és un tema a treballar.
M'agrada perquè estem fent aquí com si fos una reunió una mica així com d'incorporar, posant coses en comú, vull dir que està molt bé, i aquests punts també doncs, que funcionen molt bé, i d'altres doncs, que cal millorar, evidentment, i que cal potenciar, perquè evidentment, tot i que el gran recorregut que té el programa Incorporar que tenia jove, doncs també sempre es pot millorar, i sempre hi ha marge de millora, és també la part positiva també, i evidentment quedar-nos també amb que aquest programa evidentment funciona molt bé a nivell de resultats i a tots els nivells, de fet, vull dir que nosaltres us agraïm.
Animem a les empreses a que confiïn en aquest programa perquè és molt estable, és pràcticament una renovació anual, i animem a les persones que vinguin perquè els resultats són bons, o sigui, la gent acaba trobant feina en la gran majoria dels casos, i les empreses tenen un servei que en altres casos potser l'acaben pagant, i aquí està subvencionat, però al final també és una empresa més social, o sigui, l'imatge, la responsabilitat social corporativa de l'empresa pujarà.
Jo diria que és un programa que funciona, que té uns resultats molt bons, i que té una cosa fonamental que no tenen altres programes similars històricament, que és el contacte amb les empreses i la generació i l'accés a un munt d'ofertes contínuament que poden abastir, diguéssim, a la gent que està a l'atur. I això és molt important.
Doncs perquè la gent pugui conèixer totes aquestes ofertes en cas que estigui doncs, en situació no, també doncs, de recerca de feines, i també doncs, aconsellar-les que puguin també doncs, recórrer aquí al programa Incorpora d'aquí de Trini Jove, que ens que us trobaran de fet a Barcelona, al carrer Tucumán 21,
a Sabadell, Doctor Valari 79,
exacte, i també a Sitges.
A Sitges, en Pau Casal número 17. Normalment estic ubicat allí.
Perfecte, doncs nosaltres ja ho hem dit tot, moltíssimes gràcies,
un plaer,
i seguim en aquest primer programa d'Incorporar-te a la feina. Heu pensat alguna vegada a muntar un negoci? Us agradaria muntar-lo però no sabeu com? Si és així, pareu bé l'orella, perquè després d'aquesta petita pausa parlarem amb el punt d'autoocupació La Caixa de la Fundació Trini Jove. Amb ganes d'emprendre, tornem en uns instants. Fins ara. Coneixeu el punt d'autoocupació Incorpora la Caixa de la Fundació Trini Jove? Des del nostre punt d'autoocupació de Sabadell, informem, assessorem i acompanyem els usuaris i les usuàries mitjançant un itinerari individualitzat, buscant sempre la viabilitat dels negocis dissenyats, un dels conceptes claus en el món de l'emprenedoria. I qui ens explicarà més i millor el punt d'autoocupació la Caixa de Trini Jove és en Diego Negredo, el nostre tècnic d'autoocupació, que ja el tenim aquí preparat a l'estudi. Com estàs, Diego?
Bon dia, què tal, Cristina?
Molt bé, amb moltíssimes ganes de conèixer molt més de prop aquest programa d'autoocupació. Primer de tot, explica'ns una miqueta, Diego, quin és el perfil de persones que venen al vostre punt d'autoocupació Incorpora aquí de Sabadell?
Vale, el perfil d'usuari que nosaltres atenem,
sí?
Per fer una aproximació, diguem que l'emprenedoria hi ha dos tipus d'emprenedors, d'oportunitat i de necessitat. Nosaltres el perfil d'usuari majoritari és l'usuari de necessitat, que busca una sortida, diguem-ne, doncs, laboral, doncs, a la seva situació. També sí que n'hi ha usuaris que busquen o veuen una oportunitat al mercat, però majoritàriament són usuaris que necessiten incorporar-se a treballar i veuen en l'autoocupació doncs, una sortida, una opció.
I tant que sí. I les persones que venen tenen així com una idea de negoci clara i ferma? O no sempre? A veure.
Majoritàriament sí, tenen una idea, volen, per exemple, tenen definit, diguem-ne, el negoci, diguem-ne, que volen anar a emprendre, però diguem-ne que on diguem-ne que necessiten més assessorament és com dur a la pràctica doncs, aquesta idea que ells tenen. Aleshores, jo, per exemple, doncs, per posar un exemple, doncs, tinc clar que vull muntar doncs, una fruiteria, per dir alguna cosa,
sí.
Però vale, jo tinc clar de muntar la fruiteria, però després què necessito per poder muntar la fruiteria, quins són els tràmits, si necessito finançament, quines són les vies de finançament que tinc. O sigui,
tenen clar el que volen, però no com.
Exacte, no? El que normalment sí, perquè venen amb una idea, diguem-ne, ja, doncs normalment relacionada amb la seva experiència que han tingut laboral, però el com, diguem-ne, que seria és on entrem nosaltres, doncs, per, diguem-ne, doncs, guiar-los, assessorar-los, doncs, quines serien les passes a seguir, doncs, per finalment, diguem-ne, l'estudi que fan així ho determina, doncs es constitueixen pel seu compte.
Doncs sí, ara parlem tots aquests passos que a més són molt importants, són vitals, perquè a més també un negoci doncs, també pugui també, doncs, al final no? Obrir-se. Ara en parlem d'això. Ara deies ara que, per exemple, ara deies una fruiteria, no? Per exemple,
sí.
Deies. Quines serien, entre cometes, no? Les idees de negoci més habituals, més freqüents amb les que us trobeu fins al moment?
Degut al que et comentava abans, que l'usuari principal que ens arriba és de necessitat, diguem-ne que els negocis que ens arriben són negocis de proximitat, el que seria doncs, des del cas que et posava d'una fruiteria fins a una persona que vol comprar-se un vehicle per fer de transportista, doncs també tot relacionat amb perruqueria, bars, restaurants. Majoritàriament seria aquest el perfil d'usuari que ens arriba, de gent que té una experiència i doncs aquesta experiència doncs vol, diguem-ne, aprofitar-la per constituir-se pel seu compte. O sigui, negocis de proximitat principalment. També
Exacte.
Hi ha altre tipus d'usuari doncs que, per exemple, doncs té un hobby i doncs, diguem-ne, que entrant en aquest hobby, aprofundint una mica, doncs ha vist una oportunitat de negoci i doncs inicialment de vegades comencen a compaginar amb la seva activitat normal i arribat a un punt doncs decideixen compaginar-ho i després més endavant potser doncs si tot rutja doncs deixar diguem-ne la seva feina diguem-ne ordinària i dedicar-se al 100% al seu
això
hobby.
Això està molt bé, fer del teu hobby la teva professió, eh?
Però
això és un luxe, qui ho pugui fer, està molt bé, això, clar.
I és molt difícil.
És molt difícil, també.
Però no seria el perfil majoritari que ens arriba.
Més són negocis, com bé tu deies, no? Més del dia a dia, més quotidians, més de proximitat.
Sí.
Això sí, més de barri també, no?
Sí, o sigui, de proximitat, o sigui, negocis
totalment.
De proximitat.
Totalment. Doncs ara parlem també una miqueta d'aquest procés, no? Que hem de seguir, no? També a l'hora de muntar un negoci, és vital poder dissenyar primerament un pla d'empresa i posteriorment cercar finançament a través de diverses vies. Això és important, pla d'empresa, que la gent això s'ho gravi al cap, pla d'empresa i també cerca de finançament. Explica'ns una mica més i millor tots aquests passos que hem de seguir, a veure.
Vale, el pla d'empresa, diguem-ne que seria una foto, diguem-ne, de situació de lo que seria el teu projecte. Aleshores, de vegades quan dius pla d'empresa, una pla d'empresa com molt Plan d'empresa és una cosa molt complicada, molt...
Sí, sembla, no? Carregosa, sí, d'entrada.
El pla d'empreses no és més que en un paper, diguem-ne, que és un guió on tu has de, diguem-ne, detallar doncs, tot allò que requeriràs doncs, per dur a terme i tot allò que has de tenir en compte doncs, per dur a terme el teu projecte. Des de lo que seria, doncs, quin és el producte servei que tu oferiràs, quin és el valor afegit que tu oferiràs, o sigui, per què doncs, vindran a la teva botiga i no aniran a una altra, i quin és el fet diferencial que fa que doncs, ja sigui doncs, perquè oferis un producte millor, ets més competitiu, també les capacitats que tu tens, o sigui, el fet de també de poder compaginar la teva activitat que vols dur a terme, diguem-ne, amb la teva situació personal, o sigui, també és un fet que s'ha de tenir en compte, sí. Perquè un negoci, quan ets per compte propi, t'absorbeix tot el temps del dia, o sigui, ets emprenedor les 24 hores del dia, d'acord?
Això és important també dir-ho, perquè molta gent es pensa que emprenedor és només de 8 a 3, i no.
Sí, exacte, no vull dir-ho jo perquè sóc el meu jefe, sí, ets el teu jefe, però això també comporta més responsabilitats i més, no sé, ja parlo amb mas de cap, però sí tenir més coses en compte perquè tu ets el responsable de tu mateix, i si treballa algú per tu, doncs també és responsable doncs, de tot, o sigui, tant de captar clients, de portar els comptes, de treballar amb els proveïdors, o sigui, has de portar-ho tot, i això doncs requereix, diguem-ne, així a primer cop de vista doncs pot semblar doncs una muntanya, però el pla d'empresa serveix per això, perquè aquesta muntanya, diguem-ne, doncs anar, diguem-ne, detallant doncs quines són les passes i tot el que has de tenir en compte a l'hora de doncs abans d'emprendre i començar la teva activitat, fer una anàlisi, una autoanàlisi doncs, de quina és la teva situació i aleshores, en funció d'aquest pla d'empresa, doncs, determinar si s'ha de modificar alguna cosa o no, o és viable tal com ho tenim plantejat o no. O sigui, també, a veure, el pla d'empresa t'ha de servir per prendre una decisió. És millor adonar-te'n abans d'emprendre que la idea doncs, no és, diguem-ne, no està desenvolupada tot el que havia de ser, que no donar-te'n una vegada ja enllestit el negoci quan ja has començat. Aleshores, en primer lloc, el pla d'empresa t'ha de servir a tu per fer una autoreflexió, i aleshores, una vegada fes aquesta reflexió, doncs prendre una decisió.
A més, està molt bé també que totes aquestes idees també que tenim al cap, poder-les plasmar no, en un paper, que és això també el pla d'empresa també, no, del que serveix també per veure doncs, si tot el que jo m'havia imaginat en el meu cap, tot allò finalment, no, imagino que pot tenir doncs, una sortida no, en el paper, llavors ho veus molt més clar, i a partir d'aquí és el que tu dius, no? Està bé també això de que deies, abans de pagar-nos l'hòstia de tard, millor pagar-nos-la més d'hora i potser inclús també a partir del pla d'empresa, si veiem que no és del tot que no està del tot fi o que no està ben dissenyat, també doncs polir-lo i reformular-lo.
Exacte,
és la gràcia, no?
Exacte,
vull dir que tampoc no hem de tenir por, imagino, a no tenir les coses perfectes d'entrada, ni a fallar ni a equivocar-nos, més val equivocar-nos inicialment, no? I ensopegar-nos inicialment. I això també és, jo crec també que al final és un símptoma a llarg termini de fortalesa, jo crec, no? Jo crec que al final és...
Perquè t'ha d'ajudar doncs, a veure quins són els punts forts i aquells que són menys forts, i aquests, doncs, si cal potenciar-los o redirigir-te d'una altra manera, o sigui, és per això perquè t'ha de servir principalment el pla d'empresa, perquè la gent creu que el pla d'empresa només el fa doncs, quan cerca finançament perquè et demana un pla d'empresa o l'ha de demanar la capitalització, doncs fa el pla d'empresa per això. Però no, o sigui,
l'hem de fer per nosaltres mateixos.
Primer per tu, i aleshores una vegada l'has fet per tu i prens, diguem-ne, consciència de quina és la teva situació, doncs aleshores ja decideixes si continuar doncs, amb aquest pla d'empresa doncs, per cercar finançament o bé capitalitzar, etc.
I quan tenim clars amb aquest pla d'empresa, el que tu deies, no? Aquestes fortaleses, debilitats, oportunitats, amenaces inclús, com després també cerquem aquest finançament? Com també, perquè això també és una part també que potser molta gent que no està posada en matèria és allò de dir, ui, jo ara per on començo?
Aviam, finançament, o sigui, bàsicament nosaltres el finançament que treballem són dues vies. Diguem-ne, una de les principals vies seria la capitalització, o sigui, la gent quan doncs, té dret a la prestació de l'atur té la possibilitat de capitalitzar-ho doncs, per engegar un negoci. Aleshores, aquesta seria la primera, una de les fonts de finançament principal, i després nosaltres, doncs, com teníem un programa incorporat a la Caixa, sí que col·laborem amb Microbank, amb una línia de crèdit que ofereix Microbank especial per a emprenedors. Aquesta línia de crèdit doncs a diferència del que seria un crèdit a l'ús, mm-hmm. doncs no et demana diguem-ne una garantia o un aval com et demanen, doncs sempre que demanes un crèdit,
sí.
diguem-ne que la teva garantia, el que et demanen és presentar un pla d'empresa doncs que acrediti doncs que el teu projecte doncs és viable, i nosaltres doncs hem de donar el vistiplau doncs perquè aquest pla d'empresa doncs donant el vistiplau doncs, per dir doncs sí, em sembla viable, uh-huh. i pots presentar l'operació, i aleshores des de Microbank doncs prenen una decisió. Aleshores serien les dues fonts bàsiques de finançament amb les que treballen els nostres usuaris i uh-huh. emprenedors.
Doncs la veritat és que bueno, hi ha opcions realment, i ara que parlàvem ara de tot aquest procés, que evidentment ara hem fet un petit tastet, no?, del que seria, no?, com muntar sí. un negoci, però clar, és que és molt més llarg el procés, molt més complicat, més complex, evidentment. No sé també quina és la part, per l'experiència també que tu ja portes, no?, aquí també a Trini Jove, quina és la part més complicada per l'emprenedor o per l'emprenedora?
Potser diguem-ne el que seria inicialment, diguem-ne, més fàcil pels emprenedors seria el tema de el que dèiem abans, o sigui, jo tinc la idea però com, diguem-ne, la materialitzo, doncs quins són els tràmits que haig de dur a terme, o sigui, quines llicències necessitaré, quina forma jurídica haig d'adoptar, quines obligacions tindré doncs que assumir, doncs fiscals, principalment quins són els impostos que hauré de presentar, doncs també doncs definir la, diguem-ne, el tipus de com em constituiré, del tipus de tributació, o sigui, totes aquestes coses són, diguem-ne, les que inicialment doncs, doncs comporten més dubtes, i aleshores aquí doncs sí que doncs intentem assessorar doncs en funció del tipus de negoci i les circumstàncies de l'emprenedor, doncs presentar-li el ventall d'opcions que té, i aleshores doncs aconsellar-li sobre la que seria la més adient.
Per això també està aquí el punt d'autoocupació aquí d'incorporar Sabadell, per això, per orientar, per assessorar, vull dir...
Sí, és que és la nostra tasca, o sigui, sí. nosaltres, aviam, nosaltres es venen emprenedors amb idees, però nosaltres l'únic que fem, diguem-ne, vale, tu tens aquesta idea, doncs anem a desenvolupar tot el que hem parlat abans, el que seria el pla d'empresa. És que el pla d'empresa és que serveix per això, o sigui, i aleshores, sí. dins del pla d'empresa doncs també estaria la part aquesta que dèiem de, diguem-ne, de, doncs, quina forma jurídica adopto, o quins són els tràmits que has de tenir, que has de, diguem-ne, tenir o fer per poder doncs constituir-me pel meu compte.
Sí.
I aleshores també, depenent de l'activitat, doncs has de tenir uns requisits uns altres, però això és el que nosaltres doncs mirem i assessorem a l'emprenedor doncs, perquè ho tingui compte i doncs, a l'hora de constituir el seu negoci.
I tant que sí. I ara dèiem ara el que era el més complicat, o entre cometes també, no?, més incert, no?, de cara a l'emprenedor o a l'emprenedora, però per vosaltres, pels que sou aquí, bueno, tu també que ets tècnic d'autoocupació,
sí.
per tu què és el més complicat?
El més complicat a vegades és diguem-ne, fer-li veure a l'emprenedor que tot això que estem parlant ara del que és el pla d'empresa no és un tràmit per aconseguir finançament, sinó que és una eina que en primer lloc li ha de servir amb ell, i que inicialment doncs, el pla d'empresa doncs, a molts usuaris els sembla doncs, una cosa molt complicada i molt feixuga, però que no és així, o sigui que és simplement desenvolupar el que és el teu projecte i doncs, els diferents punts doncs desenvolupar-los. La part econòmica de vegades doncs també doncs dins del que és el part d'empresa doncs està també la part econòmica, i aleshores a l'hora de fer el pla de tresoreria doncs a l'hora de fer, diguem-ne, el que seria la previsió d'ingressos doncs també és una, diguem-ne, un apartat doncs que de vegades doncs què facturaré? Doncs ni tu ho saps ni jo ho sé, però sí que s'ha de fer una previsió el més acurada possible del que tu preveus que pots facturar doncs, per, en primer lloc, saber el que has de facturar per poder assumir doncs, tots els costos que representa mensualment la teva activitat. O sigui, que això també ho has de tenir, diguem-ne, una guia doncs, per saber el que tu has d'ingressar doncs, per sostenir el negoci que sigui viable.
Aleshores,
aquesta és una part que de vegades doncs, és molt difícil perquè és molt relatiu. Aleshores, si tens una experiència al sector, doncs sí que més o menys doncs, pots fer una aproximació més acurada, però de vegades no tens tota l'experiència o fas un, diguem-ne, et fiques en, diguem-ne, un terreny o no tens l'experiència acumulada necessària, i a l'hora de definir doncs, el que serien els ingressos doncs, és una mica més difícil, però bueno.
Bueno, de vegades el no tenir les coses també sota el nostre control, perquè encara que de vegades les vulguem tenir totes, no, pautades, sí. I per molt que intentem, de vegades ni que vulguem, de vegades surten les coses també com ho esperàvem, no? De vegades. Llavors suposo que també, clar, això de vegades és, ha de ser també una mica incert, inclús per vosaltres també, el fet de dir, ostres, que ho estem fent tot bé i no ens hem deixat res pel camí, i ni així potser hem pogut de vegades aconseguir el resultat esperat, no? Però això també és la vida, és que... això també ens trobem també en el dia a dia tots.
És que el pla d'empresa, diguem-ne, que és una eina per ajudar-te, però no et garanteix l'èxit. O sigui, no. El que sí que, diguem-ne, t'ajuda és a prevenir riscos, que si aquest pla d'empresa no has treballat, doncs potser no els haguessis tingut en compte, i a l'hora d'emprendre, doncs, millor donar-se'n abans que no una vegada ja s'inicia la teva activitat.
Sí, això sí, això sí. Imagino que, bueno, que ara, per tot el que ara explicàvem, imagino que és pues això, que és complicat, doncs, aixecar la persona d'un negoci, diguem-ho així, no? Ja sigui de qualsevol negoci, perruqueria, fruiteria, botiga, però encara sí, jo crec, no? Imagino que encara és encara molt més complicat encara mantenir-la oberta, aquesta persiana. Més que res pel que parlàvem ara, no? De molts factors i molts conceptes a tenir en compte. No sé si ara podries compartir, a Diego, amb nosaltres en algun cas d'èxit d'algun emprenedor que hagi pogut obrir i mantenir oberta la seva persiana. A veure.
Sí, hi ha diversos casos. T'explicaré el cas d'un noi que va obrir un gimnàs fa uns anys aquí al Bon Pastor. I tenia com... estava interessat en tot el tema de, doncs, el tema de l'esport, i es va, diguem-ne, especialitzar, diguem-ne, d'una manera, diguem-ne, de fitness o d'un tipus, diguem-ne, d'exercici. Aleshores va començar doncs, a estudiar pel seu compte, va decidir, doncs, veure, doncs, llançar-se, diguem-ne, d'alguna manera, doncs, aviam si, doncs, aquesta manera de fer que tenia ell, doncs, podia, diguem-ne, materialitzar-la i professionalitzar-se en aquest sector. Ho ha aconseguit, de fet ho ha aconseguit de tal manera que ara mateix el local on és se li ha quedat petit. Aleshores, ara mateix el seu problema, entre cometes, que ha dit problema aquest, és que té tants usuaris que el local, doncs, no li dona per més. Aleshores, ara mateix està, doncs, cercant un nou local doncs per poder donar, diguem-ne, servei, doncs, a tots els usuaris que en té, perquè ha arribat un punt que té usuaris no només del Bon Pastor, hi ha gent que ve des de l'alta punta de Barcelona i des de fora de Barcelona per les seves classes que fa. O sigui,
que bé, eh?
O sigui...
que bé. Bueno, això també, mira, és també un resultat també, de vegades també sorprenent, no? De vegades pots pensar inclús que et pot anar bé la cosa, però no tan bé, saps? I no, després, o sigui, mira, se't també una mica de les mans, però això va anar el problema, no? El que tu
exacte,
has dit.
O sigui,
tant de bo tot fos
ojalà
així, no?
Ojalà tothom tingués aquest problema.
Sí, tant de bo. Bueno, doncs ara, Déu-n'hi-do, sí. Ens agrada molt també, doncs, aquesta història, perquè això demostra que, bueno, que emprendre no és fàcil, però que, mira, de vegades, evidentment, clar que surt bé.
Esclar.
I que també s'ho han de, també, de treballar també al final. I jo crec que això de que un emprenedor... neix o es fa, tu com creus que seria això? Perquè clar, molta gent té molt d'esperit emprenedor, imagino que molta gent en pot tenir, però això es desenvolupa, es treballa, evidentment, jo crec que sí, però evidentment també d'haver-hi una cosa ja innata, no? També,
sí.
És a dir, ha d'haver-hi, jo crec, les dues parts, no ho sé.
Aviam, una part, diguem-ne, el que es neix, aviam, tothom neix, diguem-ne, amb unes qualitats, diguem-ne,
sí.
Però jo crec que realment és treballar-ho. O sigui, si tu tens una idea, o sigui, esclar, si tu tens, diguem-ne, una empenta, diguem-ne, doncs aviam, com a emprenedor també és una qualitat que s'ha de tenir, o sigui,
sí.
El fet de si et surt un imprevist, doncs com afrontar aquest imprevist, o sigui, perquè l'imprevist tu inicialment, doncs ni tu ni l'altre sabrà com afrontar-ho, però diguem-ne que l'actitud emprenedora és, vale, jo tinc aquest problema, doncs com ho afronto? És sobreposar-se, doncs, diguem-ne, a tots els supòsits, els problemes, no digue-li problemes, els hàndicaps, etcètera,
exacte. Sí,
que
no,
van sortir
sí,
el dia a dia de l'activitat.
Perquè, a més, en el món de l'emprenedoria, com en qualsevol feina,
sí.
Encara que no ho sigui, els imprevistos és que són l'ordre del dia, vull dir que ens en trobem diàriament.
A les bases, més aquesta capacitat, diguem-ne, de sobreposar-te o de, diguem-ne, buscar solucions a tot allò que, doncs, que et planteja el dia a dia, que no pas el tema de, doncs, tinc un problema i, diguem-ne, i ara què faig?
I ofegar-se.
És, diguem-ne, tenir aquest afany, que seria, diguem-ne, aquest esperit emprenedor. O sigui, perquè jo crec que emprendre és això també, o sigui, sobreposar-te, diguem-ne, el que seria el dia a dia, que és el que et permet dir, finalment, doncs, tirar endavant.
Totalment. I d'altres, clar, hem parlat també, no, de casos més aviat d'èxit, no, que n'hi ha, en tenim molts aquí a Trini Jove, ho hem de dir, però evidentment abans ho dèiem també que, bueno, que no és un camí de roses, no és un camí tampoc de flors i violetes, de l'emprenedoria, i més doncs, també quan engeguem el nostre propi negoci, en el que tot depèn de nosaltres, evidentment. No sé si també recordes, Diego, algun altre cas que finalment no hagi pogut engegar la seva empresa o inclús que l'hagi arribat a muntar i que l'hagi hagut de tancar?
Sí, malauradament doncs, també hi ha casos de gent que doncs, va començar amb molta empenta i il·lusió i finalment doncs, el seu negoci no va prosperar.
Però és bo que també ho expliquem també aquesta part, perquè també de vegades està bé, perquè també per donar-li també com més realisme també, no? I per donar-li doncs això és a dir, pot anar bé i també pot anar malament.
Exacte,
com, o sigui, com tot, no?
Exacte, és que és això, o sigui, a l'emprendre és això, o sigui, tu pots desenvolupar el pla d'empresa i inicialment el pla d'empresa doncs veure tot bé, però de vegades doncs, per diversos factors. Doncs perquè l'emplaçament no era l'idoni, perquè el producte que estàs oferint, diguem-ne que a la zona on tu estàs ubicat, diguem-ne que no té molta sortida, o sigui, per les teves capacitats també com a emprenedor personals, diguem-ne perquè els ingressos finalment no són els que tenies previstos, o sigui, per múltiples factors, de vegades doncs, la teva idea doncs, trontolla i finalment doncs, no pots sortir-te'n. Cal tenir en compte que el que parlaven abans, o sigui, els primers anys del negoci són els més difícils, o sigui, els tres primers anys és quan hi ha el major número el major número d'empreses que, o de negocis que no poden sortir-se'n, però és el que parlàvem abans, s'ha de treballar i tenir les coses molt clares, i quan veus que diguem-ne que està trontollant per algun cantó, doncs treballar amb aquest factor i veure doncs, com revertir-ho, o sigui, que és sempre el que dèiem abans, buscar solucions als problemes que et va sortint.
I tant que sí, perquè a més d'imprevistos i de handicaps sempre en sortiran, com ara li dèiem. Realment totes aquelles persones que ens estiguin escoltant i que tinguin bueno, doncs, un esperit emprenedor, doncs, bueno, també que vagin prenent nota, tot el que anem també dient també.
Però també ho he aprofitat per donar, diguem-ne, un missatge d'optimisme.
Home, i tant.
Ho estem plantejant com si fos això.
No.
Que has de tenir moltes coses en compte. Sí, has de tenir moltes coses en compte, però si ningú, diguem-ne, per dir l'expressió, es llancés, ningú, diguem-ne, podia emprendre. O sigui,
no, està clar. Vull dir que ens hem de llançar ens hem d'atrevir, això també.
T'has de llançar amb, diguem-ne, amb unes mínimes garanties o almenys estudiar on ens llancem, però sí que no vull donar tampoc aquí un missatge de...
No. Jo de fet ara t'ho anava a dir. Jo crec que emprendre, o ser emprenedor, mira, és llençar-se a la piscina amb una mica d'aigua, això sí, per no...
Exacte. Veure que a la piscina, diguem-ne, hi ha aigua.
Exacte,
o sigui...
almenys això. Ni que sigui una mica, llavors ja ens hi llancem. Després ja farem ja que n'hi hagi molta més d'aigua a la piscina, però evidentment hem de llençar aquest missatge esperançador. Per això deia que, bueno, totes aquelles persones que ara ens puguin estar escoltant, doncs que puguin prendre nota, bueno, dels pros i dels contres i que, evidentment, puguin també, doncs, això, no?, també, doncs, animar-se i engrescar-se i tant que sí. Perquè aquelles persones que ens estiguin escoltant i vulguin, per exemple, muntar un negoci, els hem de dir que us trobaran en el punt d'autoocupació incorporar la caixa aquí de Trini Jove. Esteu a Sabadell, al carrer Doctor Balari.
El Doctor Balari 79, a prop de el que seria la part de Renfe de Sabadell Sud.
Perfecte.
Però també doncs, tenim usuaris aquí a Barcelona. O sigui, com nosaltres, com a Trini Jove, doncs, molts usuaris que demanen informació o assessorament, doncs els atenem aquí a les instal·lacions de Turó de la Trinitat, o sigui que per això cap problema, o sigui atenem aquí a Barcelona com a la Trinitat com a Sabadell, i
perfecte.
Si el cas doncs s'ha de visitar l'emprenedor doncs, el local o per nosaltres doncs en aquest sentit donem totes les facilitats, o sigui que cap problema.
emprenedoria a tot arreu, eh? Aquí a Barcelona, sí. A Sabadell, això
sí,
no,
aviam,
està bé, i tant que sí.
El nostre punt és sumar a Sabadell,
sí.
Treballem bàsicament el que és la zona del Vallès, però el que comentava, o sigui, nosaltres som Trini Jove i és un servei que s'ha donat aquí, al barri de la Trinitat de sempre, i uh-huh. doncs que continuem donant. O sigui, encara que físicament la meva oficina és a Sabadell, també tenim les instal·lacions d'aquí del Turó o de les diferents instal·lacions de Trini Jove, doncs per donar servei doncs, als diferents emprenedors doncs, que vulguin assessorament i informació. Que...
Ens consta que moltes vegades estem vist aquí també aquí, sí. aquí a les oficines on estem també aquí ara també de Ràdio Trini Jove, aquí a Turó de la Trinitat també t'hem vist aquí amb emprenedors i emprenedores. Realment ens ha encantat que estiguis aquí, Diego. Hem conegut més i millor aquest punt d'autoocupació a incorporar a la Trini Jove. Moltíssimes gràcies
a tu per l'oportunitat d'explicar-ho.
Nosaltres, òbviament, com bé dèiem amb el Diego, doncs animem i engresquem a que doncs, aquí hi hagi molts més emprenedors i moltes més emprenedores, que doncs, amb aquesta empenta segur que farem també grans coses. És molt necessari també doncs, això, també doncs, tenir aquesta inquietud, no? aquesta empenta per crear, no? Per crear, per construir, per fer coses noves, sí. També per transformar també, no?
Sí.
el nostre entorn. No?
I tant.
Així que moltíssimes gràcies.
A tu.
I nosaltres res, fem una petita pausa musical i tornem de seguida, ara sí, amb l'últim programa que ens queda per conèixer, el programa Reincorpora, aquí també de Trini Jove. Fins ara. I arribem a la recta final del primer espai Incorpora't a la feina, parlant ara d'un altre programa de la Caixa en el que col·laborem i disposem a la Fundació Trini Jove. Es tracta del programa Reincorpora, que en col·laboració amb el Departament de Justícia i el Ministeri d'Interior ofereix a persones privades de llibertat l'oportunitat de lluitar per un futur mitjançant un itinerari personalitzat d'integració social i laboral. Del programa Reincorpora, que no deixa de ser un camí cap a la inserció social i laboral, que Trini Jove s'ubica a Barcelona i també a Sabadell, ens en parlen ara mateix, ara sí, Cristina Muñoz i Carles Montagut, tècnics de Reincorpora de Trini Jove. Com esteu?
Hola. Molt bé, amb ganes de venir a la ràdio, teníem ganes.
Home, és la primera vegada que venen aquí al nostre estudi, encara no s'havien encara estrenat, vull dir que ja tocava.
És
no?
veritat.
Ja tocava. Hem de dir que, malauradament, les persones que han passat per un centre penitenciari tenen grans dificultats per accedir a una feina i sentir-se integrades en el seu entorn social. Des de Reincorpora, sobretot, us adreceu a les persones que estan a la seva fase final de la condemna, no? Podríem dir-ho així. Imagino que la seva situació personal i psicològica és realment fràgil, no? Quan venen a vosaltres, explica-nos una miqueta amb què és el que us trobeu.
Sí, doncs ens trobem persones que estan en tercer grau, és a dir, que dormen a la presó però que en el dia estan fora i que es veuen com amb una mica amb la pressió de reconstruir la seva vida, que a vegades se'ls hi, bueno, se'ls hi dona com una oportunitat, però clar, ells a vegades ho veuen més com això, com una prova, i això els genera força malestar, perquè clar, un cop surten després d'aquest lapse de temps una mica en suspensió de la vida, que han estat en centre penitenciari,
sí,
es troben doncs, bueno, que moltes coses han canviat i que moltes coses no han canviat i que clar, ells sí que han canviat. Llavors, doncs tot aquest moment no és per ells de molta fragilitat i bueno, sí que jo crec que des del reincorporar com el recolzament que els hi donem és bastant per ells com això, com un vincle, no? en aquest territori nou que estan com tornant a explorar.
Com ho creus també tu? També,
també és veritat que no és només la situació personal i psicològica, sinó que el pas per una institució penitenciària et fa agafar uns hàbits de conducta, uns hàbits, uns patrons de molt respecte i poca autonomia. Per tant, a l'hora de reincorporar-se, això és un factor a tenir en compte, que més enllà de la seva situació personal fora del centre i psicològica pròpia, és com un condicionament operant que s'ha adquirit durant un temps dins del centre i que al sortir s'ha de tornar a revocar i a intentar encarar cap a la societat el dia a dia.
I tant, bueno, està clar que també aquestes persones que ara, no, ens esteu comentant, no, que, bueno, que realment es presenten, no, en una situació bastant fràgil i bastant vulnerable, es troben en el seu dia a dia més hàndicaps que qualsevol altra persona, no, que vol buscar feina, no, que vol cercar feina. Podem parlar, doncs, de relacions socials que estan ja empobrides o directament ja que són nul·les, no, també de pocs recursos econòmics que disposen, d'un mercat laboral també que està també totalment també, doncs, en constant canvi també, inclús el rebuig o la discriminació també que poden també patir també, doncs, per haver estat també privats de llibertat. Quin de tots aquests factors creieu que és el més negatiu o perjudicial per a la seva inserció social i laboral?
Doncs jo crec que el problema és que és
un cúmul,
és com molt multifactorial i això és el que fa que es creï com una bombolla d'exclusió social i laboral en ells. Però bueno, entrar en alguns d'aquests, com us comentàvem fa un moment, el tema de la família, de la comunitat, dels amics, doncs és contraproduent des de, no, per accés i per defecte, no? Aquest, després també el tema de, bueno, almenys nosaltres el que vivim més és que una empresa, nosaltres per exemple no els hi diem, mantenim la confidencialitat, no, de que aquesta persona està en aquesta situació concreta, no, dintre d'aquest col·lectiu que és el reincorpora.
Sí.
I molts cops no els hi diem perquè sabem que això genera un rebuig, o a l'hora de fer els currículums, no, que també es posa que ha treballat a la institució penitenciària, perquè això dona experiència, però es posa, per exemple, treballo en col·lectividades, no s'especifica, no, que ha treballat al centre, perquè això generaria un rebuig a l'hora de contractar-los.
Clar, això també, de vegades, també és veritat també que amb aquestes etiquetes, no? Inclús ara estic pensant també, ara parlem també, no, de persones també que han estat en centres penitenciaris, no? Però també podem parlar de vegades quan parlem inclús de salut mental, no? O d'altres coses que a vegades és, intentem, no, obviar aquesta etiqueta per por que això potser en un treball ens pugui provocar, no, un pugui ser un hàndicap, sí, no? Llavors, això és veritat també que això també seria un altre debat, no seria aquest, però seria un altre debat al com també a l'àmbit laboral de vegades tampoc no està tampoc preparat, no, també, perquè de vegades, no sé, se'ns demana també que tinguem com un perfil, no, com molt perfecte, no, i qualsevol cosa que pugui trontollar o que pugui ser una miqueta diferent a la resta és com que es contempla ja com negatiu, no, o com ja estranya, si més no. I això és veritat també que això també seria bo també que des de les empreses i des de l'àmbit laboral també hi hagués aquesta, bueno, que cada vegada passa més, però i més també en les empreses del tercer sector, amb les empreses que tenen aquest compromís, no, amb les persones més vulnerables, però que hi hagués també una miqueta aquesta obertura també de ment i que tampoc fossin tan tancades, perquè és veritat també que molta gent malauradament potser se sent una mica, doncs, això, no, exclosa o marginada o discriminada per, bueno, per coses també que al final tampoc no són, que al final tots també tenim un passat i una motxilla, no? Vull dir que tampoc no ha de ser tampoc una cosa, no hauria tampoc de ser una cosa negativa per poder trobar feina, malauradament, no hauria de ser un problema, no, per trobar feina.
Sí, és com una contradicció, perquè en realitat la pena de presó està pensada com una preparació per tornar a la societat i ens oblidem d'aquesta part de reinserció i l'adquirim només com a càstig. D'aquesta manera, quan la persona realment surt, si destaca per haver estat a la presó, aquesta etiqueta et nega possibilitats que realment són les que busca la presó. És a dir, la presó té una part de reinserció, que ho diu inclús la Constitució i tot el sistema penitenciari, en què hauria d'estar enfocada a això, a la reinserció novament a dins de la societat. Si al currículum posem que la persona ha estat a presó, aquesta reinserció ja és quasi impossible. És a dir, hi ha moltes ofertes que si poséssim que realment la persona és del reincorpora i no de l'incorpora, les empreses ja es tirarien enrere. Llavors és el que diu la Cristina, no? Ho hem de maquillar una mica, posar treballos per a col·lectivos, ensajar una mica el discurs de què han de dir per no destacar que han estat treballant des de presó i tot això.
Clar. Bueno, important que també ho puguem també explicar-ho també aquí, tant que sí, aquí en directe, aquí a Ràdio Trini Jove, en aquest primer programa d'Incorporar la Feina. És obvi que el vostre acompanyament, el vostre assessorament com a tècnics del Reincorpora és bàsic, és fonamental. Però què més inclou l'itinerari d'integració sociolaboral del que parlàvem ara fa uns moments?
Doncs inclou pues, a nivell més així més com més petit, no? Seria fer el currículum, treballar sobretot tot el tema de l'orientació laboral, que això és molt important perquè durant molt de temps aquestes persones no han pensat ni tan sols en el concepte objectiu, perquè han estat, no? Allà són, com deies tu, sotmeses a unes normes i privades de qualsevol llibertat. Llavors que tornin a pensar el que és un objectiu, no? I després en un objectiu laboral és molt difícil a vegades. I sobretot això és per mi el que més costa de treballar, perquè molts el que volen és refer la seva vida, treballar del que sigui, i molts no tenen formació anterior o pel que sigui no poden tornar a treballar del que treballaven, llavors o s'han de reciclar. Llavors per mi el més complicat és això, que pensin en què volen fer, perquè no els costa molt això.
I és normal, també, que aquesta pregunta els costi, perquè clar, després també de sortir també d'on surten, doncs clar, també es poden també sentir una mica, no?, desubicats o desorientats, i bueno, és també un xoc, no?, també amb la realitat, no?, també una miqueta al final, perquè al final durant aquell temps que han estat, no?, privats de llibertat, han estat potser també en un altre món, no?, en un micromón per ells, no?, i és veritat també, clar, que el contacte i la presa de contacte amb la realitat, doncs també és complicada, i bueno, també s'ha de treballar.
Sí, l'objectiu final del programa en realitat és reincorporar-se al mercat laboral. El que hem de fer sobretot és detectar les necessitats de cada persona i a partir d'aquí treballar una mica de manera personalitzada, no? Sí, el que diu la Cristina, trobar aviam com fer-ho perquè aquesta persona torni a adquirir uns hàbits de laborals, de buscar feina, de saber què vol fer i què pot fer, i a partir de què pot fer nosaltres treballar amb ell perquè arribi al que vol fer.
Important detectar aquestes necessitats que dèieu, també aquestes capacitats, perquè evidentment també en tenen moltes i potser ni ells saben les que tenen segurament, i també cal també una mica descobrir-les i després també potenciar-les, evidentment. Entre les moltíssimes coses que presenta el programa Reincorpora, que n'estem parlant ara de moltes d'elles, realment totes elles són molt positives, però una d'elles és que realment aquest programa tampoc no va només purament adreçat en el camp laboral, sinó que va molt més enllà. Hi ha una visió, una intervenció integral en tots els aspectes. Imagino que això és clau també perquè aquest programa també pugui funcionar, no? Perquè això no seria viable, no? Només centrar-nos només en el seu camp laboral, no seria tampoc real, no? El programa tampoc seria, així tampoc no aconseguiríem tampoc la seva tampoc inserció, no? En la comunitat, en el seu entorn, no aconseguiríem també aquesta altra oportunitat o aquest altre futur del que volem, no? També per a aquestes persones.
Sí, doncs, com dèiem abans, només tocant el tema de com treballar els vincles, no? De reconstrucció d'aquests vincles que han quedat suspesos durant un temps, i no només afectius, emocionals, amb les persones de l'entorn, sinó coses administratives, no? De moltes persones, realment, almenys jo, no sé el Carles, ens trobem que són immigrants i que se'ls ha caducat, per exemple, la documentació durant la condemna i no tenen documentació i s'ha de fer una documentació especial. Vull dir, tot això ja és un tema, no? Després tot, tornar-se a fer les targetes de tot, o sigui, de la seguretat social, de qualsevol, o sigui, tot el que, clar, han estat en un entorn molt sobreprotegit, per dir-ho d'alguna manera, no? I clar, pues el banc, tot el que és el dia a dia, pues des de lo més quotidià, no, fins a, i clar, doncs això xoca una mica amb el que dèiem de centrar-nos en el laboral, que a vegades nosaltres també com que els, no, els agobiem una mica en cert, encara que siguin positiu perquè, no, perquè refacin la seva vida laboral, però clar, ells estan capficats a tot l'altre, que és natural i, saps, i costa molt compatibilitzar per ells tot això, perquè almenys a mi el que em transmeten molt és aquest agobio que senten de com ho hago todo, no sé què, estoy yo de citas y no puedo más, no sé què, i s'agobien molt per tot el que han de fer de sobte, no?
Clar. Clar, sí, sí, se'ls gira feina, no? És que sí, sí. És normal.
Algú que nosaltres és molt fàcil com anar a l'atur i treure el dardo, treure el full de demandant d'ocupació, per ells sí. És un món. És a dir, llavors que veig, ¿esto cómo lo hago? Diu, yeah. Me lo sacas tú? Diu, no, aviam. No te'l puc treure jo perquè has d'anar tu. Llavors, en lloc de donar-li el peix, per dir-ho manera, l'ensenyes a pescar una miqueta, no? Dius, demana cita prèvia, vas allà i treus això. Però més enllà d'això, el que comentes de la intervenció integral, sobretot és a l'hora de buscar feina, hi ha moltes competències transversals que s'han de treballar i aquestes competències sobrepassen el camp de lo laboral. És a dir, el fet d'acostumar-se, com fan al centre de la Cristina, de que els hi fan formacions, els hi fan classes a joves i coses així, això et dona unes competències més enllà de buscar feina, i és t'acostumes a ser puntual, t'acostumes a assistir constantment a un lloc on saps que en realitat de manera immediata no et comporta un benefici directe. Tot això són competències que es van treballant i que els ajudaran a la vida social més enllà de la feina.
Totalment, són competències, com bé tu deies, al final també bàsiques, també de puntualitat, de responsabilitat, de treballar en equip, no? També, vull dir, de coses també que potser, bueno, o inclús també hi ha coses també que potser segurament, dins del centre penitenciari també hagin pogut aprendre, no? Aquestes competències, potser també, o habilitats, no? De tot tipus, no només socials, i que després potser també puguin també desenvolupar-les i també puguin aplicar-les ara en el seu dia a dia fora. Vull dir que pot semblar una mica d'allò, però és real que això pot passar, no? Sí. De que, vull dir que déu-n'hi-do tot el que estem parlant, i ara abans parlàvem, no?, d'aquest cúmul de factors negatius, d'aquests inputs negatius també, doncs, que reben, no?, aquestes persones, i que poden al final arribar a ser, doncs, bueno, un inconvenient per la seva integració social i laboral. Per vosaltres, què és el més complicat de tot aquest procés, de tot aquest itinerari que ara comentàvem, que és personalitzat, què és el més complicat vosaltres? Què és el que us costa més potser fer entendre, no?, també aquestes persones? Què és el que us costa, què és el que us resulta més feixuc o més complicat, ja sigui a nivell professional i també personal, perquè al final el barret del tècnic reincorpora està molt bé posar-se'l, però també al final són persones i no som de pedra i evidentment ens afecten les coses. Vull dir que soc tècnic reincorpora, però també soc també persona, no? Llavors és com intentar separar les dues coses, és complicat, imagino.
És complicat el fet de dissociar-se, de treure's la capa de persona, i ara soc el tècnic, no? Un cop entres dins de l'oficina ara soc el Carles del reincorpora i a partir d'aquí marco uns límits. De vegades és difícil perquè et ve gent amb unes històries una mica difícils de vegades, no? Que dius, vale, si han estat a presó, han fet alguna cosa que no tocava, però t'estan explicant els seus motius i inclús els arribes a entendre de vegades i et sap greu i de vegades donen ganes de donar-li un copet a l'esquena i dir-li, va, home, tira endavant, intenta-ho, segueix lluitant, que ens en sortirem, no? Per exemple, nosaltres donem una ajuda en el programa Reincorpora de 150 euros per buscar feina. És una ajuda que està destinada exclusivament a gastar-se aquests diners en tots els tràmits de cerca de feina. Va. Doncs per ells aquesta ajuda és espectacular. No? El que a nosaltres 150 euros ens podria semblar, doncs, una part del nostre salari que va destinada, no sé, a pagar la compra de dues setmanes, per ells 150 euros són vitals. I això costa una mica d'entendre a vegades, de ficar-se a la seva pell, aquesta empatia cap a ells, però marcant la distància.
És complicat també aquest treball, perquè al final sobre una mica també us convertiu una mica en psicòlegs, però evidentment també heu d'establir també aquests límits, no? Perquè si no també al final...
Sí, és complicat perquè, o sigui, la frustració que, bueno, ells jo crec que tenen, per les circumstàncies que han viscut, molt poca tolerància a la frustració, i és fruit de les seves circumstàncies, i és completament comprensible i lògic. I llavors, clar, això fa que a vegades a mi el que més em genera com malestar és quan veus que una persona s'ha creat, bueno, el que dèiem abans, li ha costat, però s'ha construït un nou somni, no? Encara que sigui una cosa molt petita, com a vegades és ser carretillero, o sigui, coses molt senzilles, però una, per una persona pot ser tot una nova estructura de vida. Llavors ara me'n recordo d'un cas d'una persona que la van regressar, que vol dir que va tornar a complir condena, estava amb mi fent seguiment i estava doncs, molt motivat amb això, no? Es va treure el carnet de carretoner. Era una persona que venia d'una família molt, molt complicada i tal, i socioeconòmicament també, i estava super motivat, però aquesta falta de tolerància va fer que en 2 mesos no havia trobat feina. Ja li comencen a sortir cosetes del que feia abans i és una pena, perquè llavors, clar, en comptes de venir-te a veure i dir-te, no, molts cops, la mateixa vergonya fa que es desvinculin i estiguin això, doncs un mes sense venir, 2 mesos, i quan et dones compte, doncs ja estan un altre cop a la presó perquè no han sabut gestionar. En veritat ha sigut per això, per gestionar les emocions d'una manera doncs, com poden, però no?
Bueno, de fet ara parlem de gestió de les emocions i si ja ens costa a nosaltres, no? També de vegades gestionar les emocions, doncs, imagina't, no, persones que encara tenen encara doncs, això, una situació encara doncs, molt més delicada, no? Sí. que la nostra. Ara parlem ara de les coses així potser més dures, més delicades, no? que ens trobem en el procés, però bueno, també n'hi ha també d'altres també que han de ser segur, molt gratificants i molt esperançadores també. Digueu-nos, no sé, alguna de les coses, no, amb les que us heu trobat que és, amb les que després heu pensat, ostres, per això val la pena la meva feina, saps? Vull dir, per coses com aquesta soc tècnic del Reincorpora. Com ens diríeu, a veure?
Sí, doncs la veritat és que els moments de frustració i no són tants, perquè és veritat que el programa en realitat és bastant exitós, vull dir, això et fa que tinguis ganes de continuar, tot i que a vegades hi ha moments durs, però sí que és veritat que és un programa on la gent que s'acaba vinculant, no, i que té aquesta paciència, no, i aquest que costa, jo almenys a tots els que he tingut, els que s'han acabat vinculant han trobat feina, una feina de més de 6 mesos, parlem, ja no una feina de dies o de mesos, i això és el que et fa continuar, perquè clar, quan tu ja has vist aquestes històries d'èxit, també tens una altra visió per donar-los amb ells i dir-los, mira, doncs aquest company teu, i de vegades ho he fet, de presentar-los companys que molts ja es coneixen, i dir, mira el Pepe que estuvo en tu situació i mira l'hora, ja té un treball, i han vingut al club de feina i han parlat amb ells, i clar, això també et dona esperança, no? De dir, bueno, algú com jo que ha estat en la meva situació, llavors jo el moment de màxim, bueno, de màxima il·lusió, de màxima alegria és quan et truquen per telèfon o ven i et diuen, què ha trobat feina? Què contrau? No sé què? I estan molt contents i tal, i això per mi és, bueno, aquesta alegria és compartida, perquè és com deies tu, que és com un treball en equip, és com si fóssim un equip d'un esport o de qualsevol cosa i haguéssim guanyat alguna cosa. Llavors això és maco.
I tant que sí. I en el cas del Carles?
Una mica el mateix, en realitat. Quan el reps una mica com reticent, no? El que deia abans la Cristina, s'ho pren una mica com una prova de vengo aquí, tengo que demostrar que lo hago bien, perquè si no em tornaran al centre i tot. I a poc a poc vas veient que es fan unes expectatives i que es fan una il·lusió. I, per exemple, a mi l'altre dia un home em va portar una foto del pastel que havia hecho en el curso de cocina al que li hemos apuntado.
Ah.
I clar, tot això, hòstia, dius, està servint, no? L'home està supercontent, diu, si quieres te traigo un trozo, no fa falta. No és necessari, però realment els veus amb una nova il·lusió, no? Amb una nova de, mira, pues, he estat a la presó, però puc reencarar un altre cop al futur, i això és gratificant, realment.
I tant que sí. I al final és el que diem, que al final, mira, les feines van i venen, i que les feines sempre les podrem al final trobar, no? Però que l'important també és aquesta il·lusió de la que parlava també en Carles, no? Aquesta il·lusió, aquesta empenta, aquest voler tornar, no? Tornar doncs a recuperar la teva vida, no? I a tenir doncs un altre futur, no? És a dir, al final és, si tu estàs bé emocionalment i si tu estàs bé personalment, ja la feina ja també ja la trobaràs. Vull dir que també al final més val també al final primer, no? Treballar la persona i treballar el que estigui bé per després doncs que també pugui també trobar una feina. Vull dir que déu-n'hi-do, a més ens ho deia ara també la Cristina, no? Que està funcionant prou bé aquest programa del Reincorpora, que els resultats també que obteniu són exitosos. Expliqueu-nos també una miqueta, no? Per la vostra experiència que ja porteu, pel temps que porteu ja en aquest programa, valoreu positivament aquest programa, tant des del punt de vista qualitatiu com quantitatiu. Expliqueu-nos també una miqueta això també com ho valoreu vosaltres.
Quan, bueno, el programa en si, jo porto poquet, relativament, comparat amb la Cristina, però sí que és veritat que vaig veient coses que penses, doncs realment funciona, no? Perquè és el que dèiem abans, una mica la dicotomia entre el fet de que la presó sigui reinserció i el que passa després és una mica difícil, doncs el reincorpora sí que ens ofereix un entorn en el que realment els podem donar l'oportunitat de tornar, no? De tornar al mercat laboral, que és una gran part d'aquesta reinserció. Quantitativament puc dir més aviat poc, perquè per
bueno,
el poquet que
no
porto, però qualitativament sí que veus que tenen un seguit d'oportunitats que si no estiguessin dins del programa segurament no tindrien. I llavors això reconforta i creus en el programa. En un principi t'immereixes dins, o sigui, et submergeixes dins del programa i creus i t'agrada treballar d'això.
M'agrada que també es senti també més amb la part més, més qualitativa, perquè al final també jo crec que també és la que també ens dona també més pistes, no? I més informació també de com està també el programa, perquè al final també quan parlem de resultats i quan parlem de reinsercions, parlem tantes reinsercions, tantes no sé què, al final també ens quedem amb números i tampoc no seria de tampoc, no? Tampoc seria, no sé, no crec que tampoc fos tampoc la visió de que tampoc volem tampoc donar-li, no? Tampoc al programa reincorpora, vull dir, al final és millor també centrar-nos en aquesta part qualitativa, perquè al final siguin poques o moltes, al final només per aquelles poques, encara que siguin poques reinsercions, ja val la pena. Ja és que al final ja simplement per haver reconduït una, dues, tres, quatre, cinc, no? Vides, ja només per això ja val la pena ja el programa. Vull dir que m'agrada que també ens centrem en aquestes possibilitats, oportunitats, no? I en això, i en aquesta visió més doncs d'això, de qualitativa, no? Del que ens ofereix el reincorpora, que al final no ens oblidem que això, que estem treballant amb persones, no? No amb números. Vull dir, també, no sé també, Cristina, també com valores tant quantitativament com sobretot qualitativament el programa.
Sí, sí, el que deia el Carles, i només el fet que aquestes persones tinguin aquest programa com una oportunitat quan surtin, ja és, després són lliures d'utilitzar-lo o no, o el que sigui, però jo crec que aquesta oportunitat que hi sigui, bueno, és fonamental i és molt valuós, perquè pues això, no? La possibilitat de fer un curs de forma gratuïta, no? I d'això, pues, trobar una nova il·lusió, o la possibilitat d'això, de poder plantejar-se què volen fer, o de trobar una feina, de totes aquestes coses, no? Doncs al final és superimportant perquè puguin, no? Tenir aquest espai d'una miqueta més de llibertat dintre d'aquest canvi, no?
I tant que sí. Al final també és això també, que també trobin en aquest programa reincorpora aquesta llibertat, no? I aquesta autonomia de la que han estat també doncs privats durant temps, i que també la trobin, no? En tots els àmbits de la seva vida, no? En el camp laboral, però també en el seu camp també més personal. Moltíssimes gràcies a tots dos, realment, Carles i Cristina.
Gràcies.
Només recordar i dir als nostres oients que el programa Reincorpora de Trini Jove està molt a prop nostre, ara mateix d'on estem aquí, està al barri de Baró de Viver, on està la Cristina Quim Muñoz, al carrer Tucumán 21, i a Sabadell també tenim també el nostre programa Reincorpora, aquí amb en Carles, al carrer Doctor, al carrer Doctor Valari 79, és... Perfecte, vull dir que estem aquí a Sabadell i estem a Barcelona, vull dir que no hi ha excusa, realment estem ben repartits també, i tant que sí. Moltíssimes gràcies, un plaer realment tenir-vos aquí. Doncs hem conegut aquest programa Reincorpora molt més de prop, que també doncs ja en teníem ganes. Avui hem pogut fer una mica de visió panoràmica i de radiografia, diguem-ho així, per tots els programes Incorpora, que tenim també aquí a la nostra casa, aquí a la Fundació Trini Jove. Nosaltres seguirem incorporant-nos a la feina en els propers capítols. Com bé hem de dir també, doncs aquest programa és un programa mensual que es farà sempre el segon dimarts de cada mes a les 11 del matí. Així que nosaltres ens disposarem això, a reincorporar-nos, a incorporar-nos també a la feina, i parlant de totes aquestes coses també amb els seus protagonistes, perquè també tenim moltes ganes també d'escoltar doncs la veu també d'aquestes persones i d'aquests usuaris també que tenim aquí a la nostra fundació. Així que nosaltres us emplacem en el proper programa del mes de desembre, i sí que podem avançar que parlarem també de la coordinació del programa Incorpora, que podrem parlar d'aquesta coordinació que també duem també a terme des de la Fundació Trini Jove, i que en parlarem també doncs amb Raquel Burgueño. Així que nosaltres ara sí, ens acomiadem, i que vagi molt bé. Adéu-siau. Incorpora't a la feina és l'espai mensual del programa Incorpora la Caixa de Trini Jove, que ens mostra les oportunitats i potencialitats d'aquest programa. El segon dimarts de cada mes, a les 11 del matí, escolta Incorpora't a la feina en el 91.6 de la FM i a radiotrinijove.org. No t'ho pensis més i incorpora't a la feina amb Trini Jove.